Infovespre, amb Marc Mir.
A l'informatiu vespre d'avui parlem dels menes que hi ha allotjats al Maresme que tornen a estar en el punt de mira després de les detencions que aquest cap de setmana de dos menors a Canet de Mar i un tercer al Masnou per suposades agressions sexuals. La secretària de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència ha condemnat els fets però ha demanat no criminalitzar tot el col·lectiu que a Catalunya formen 4.200 joves que estan sota la tutela de la Generalitat. De la cançó que neix a la col·laboració entre el raper Nelo C i els membres del Consell d'Adolescents de Calella se'n farà un videoclip que rodarà aquest dimarts a la fàbrica Llobet Cúria. Es busca nois i noies que hi vulguin aparèixer. Només cal que presentin el formulari de cessió de drets i imatges signat i que s'hi presentin a les 5 de la tarda. Avui dilluns, també dia de la banqueta, farem una prèvia esportiva amb Adó i Txar i en el temps segueix l'avís de calor, tot i que es denota una normalització en la temperatura. Per demà, cel serè. El govern municipal ha evitat que es visualitzi la força que tindran els quatre partits de l'oposició a l'Ajuntament de Calella si decideixen anar de la mà en contra de les iniciatives de l'executiu de Montserrat Candini. Va passar divendres passat en la segona sessió extraordinària del ple municipal del mandat amb un dels punts destacats de l'ordre del dia, el de l'establiment de les retribucions que percebran els càrrecs electes. Van ser dos els principals motius de discrepància: l'augment de la retribució que es plantejava per als dos regidors del govern amb dedicació exclusiva, Ramon Llamazares, responsable de Política Social, i Cindy Rando, de Joventut, Igualtat i Participació. I la proposta per tenir dos càrrecs de confiança per a les àrees de política d'habitatge i transparència i bona governança. La proposta del govern també contemplava un augment mínim del sou per a l'alcaldessa de l'entorn del 2% i també dels regidors de l'oposició d'un 25%. En comprovar la falta d'acord, Candini anunciava després d'un recés que finalment la proposta es retirava de l'ordre del dia i, per tant, no se sotmetria a votació. L'alcaldessa insistia en el fet que es passen de les quatre dedicacions exclusives de l'anterior mandat a les dues que es plantejava per l'actual.
Argumentar que nosaltres no podem tirar endavant quan en lloc de cinc dedicacions exclusives passen a ser dos des del punt de vista del tema dels regidors i perquè augmentem 200 euros als regidors de govern perquè no tenen dedicació exclusiva, que són 1.970 brut, jo crec que és una mostra claríssima de que el que no es vol en tot cas, el que s'intenta és torpedejar i intentar allò fer una prova, doncs, en aquest sentit, de força de cara al govern, i que en tot cas l'aritmètica moltes vegades ho pot permetre tot, això és veritat.
Quan els arguments exposats per l'oposició d'entrada al regidor de Ciutadans, Guillermo Gomis, posava sobre la taula que la proposta governamental, que inclou també l'augment per als regidors que no tenen cartera, suposava un augment global amb el qual no està d'acord.
Encontramos que ese dinero se podía destinar para otras organizaciones, por ejemplo, para asuntos sociales, pensando desde que el momento que aumentamos la remuneración en casi unos 70.000 euros, entendemos que nuestra posición está clara. Nosotros no podemos aceptar.
Des de la CUP, la regidora Núria Freixas va marcar diferències entre l'increment de retribució per als membres de l'oposició, que permet dignificar la seva feina, va insistir en aquest concepte, i destinat a les dedicacions exclusives que va situar a l'entorn del 65%. El partit cupaire també es va mostrar contrari a la incorporació de càrrecs de confiança.
Ens oposem totalment a les dues places de personal eventual de confiança, que si s'han d'ocupar unes places públiques, que sigui mitjançant un concurs públic, transparent i equitatiu. Qüestionar-nos la diferència de sou dels dos regidors de dedicació exclusiva, dels 32.100 del senyor Ramon Llamazares i els 27.200 de la senyora Cindy Rando. No tenim aquesta diferència salarial que només fa que incrementar la bretxa salarial i incrementar el masclisme en aquesta sala.
El tinent d'alcaldia del PSC, Josep Torres, va negar la major assegurant que la proposta retributiva no suposaria un augment de la massa salarial i va comparar els increments plantejats per les dedicacions exclusives a les que es pagaven quan Esquerra Republicana governava a l'Ajuntament de Calella.
El mandat 2007-2011, la primera tinença d'alcaldia cobrava una retribució parcial de 1.820 euros al mes. Si fem l'equivalència, va poder comparar amb els actuals a jornada completa. La jornada hauria sortit d'aquesta primera tinença d'alcaldia a 3.640 euros mensuals. Tercera tinença d'alcaldia cobrava per la seva dedicació parcial 1.520 euros, que fent l'equivalència teòrica, sempre anterior, donaria un resultat de 3.040 euros mensuals. Ho dic perquè cap regidor del govern arriba a aquests nivells retributius.
La tercera tinent d'alcaldia del mandat 2007-2011 l'ostentava Pilar Rocafort, ara regidora d'Esquerra. Torres, a tot això, va defensar la pertinença de la contractació dels càrrecs de confiança. El portaveu del grup republicà, Xavier Pons Domènech, va replicar-ho dient que la feina que se'ls encomanaria hauria de ser assumida per la pròpia plantilla de la corporació municipal i que, en tot cas, l'augment per a cadascuna de les dedicacions exclusives no són comprensibles.
Passem d'una retribució dels 19.200 euros anuals a una retribució de 32.100 i 27.200 anuals respectivament. Vull dir, no entenem aquesta puja i només, a més específica, no?, cap a aquests dos regidors. Des d'Esquerra Republicana sempre ens hem oposat i ens oposem a la incorporació de càrrecs de confiança o assessorament, que, com diuen aquí en la documentació, aquestes tasques creiem que haurien de ser desenvolupades pel propi personal tècnic de l'Ajuntament.
En concret, la proposta del govern municipal era fixar tres dedicacions exclusives per l'alcaldessa Montserrat Condini, amb una retribució de 53.065 euros bruts anuals, amb un increment aproximat al 2%. Aquest va ser l'únic que no va generar debat. Per al regidor de Política Social i Salut, Ramon Llamazares, per a qui es plantejava una retribució de 32.100 euros bruts anuals, i per la regidora Cindy Rando, responsable de Joventut, Igualtat, Drets Civils i Participació, amb 27.200 euros bruts anuals. Per als càrrecs de confiança, un sou brut anual de 28.000 per al de plantejament i política d'habitatge i 25.200 euros bruts anuals per al de transparència, bona governança i relacions amb els grups municipals. Tot plegat amb la retirada del punt de l'ordre del dia, queda en suspens i pendent d'aprovació. El que sí es va aprovar en la sessió de divendres passat va ser que l'Ajuntament de Calella es reunirà amb caràcter ordinari el primer dijous de cada dos mesos, els mesos per ells concretament. Al marge d'aquest calendari, govern i oposició podran requerir la celebració de plens extraordinaris sempre que ho creguin convenient, sense límit ni data prèviament fixada. Aquest ha estat el funcionament sobre el qual s'ha regit fins ara el ple de l'Ajuntament de Calella, però amb el que clarament van expressar que no hi estan d'acord tres dels quatre partits de l'oposició: Esquerra, Calella en Comú i la CUP, van demanar que, per qüestions de transparència i per facilitar la participació dels veïns en les sessions, es fessin convocatòries mensuals i en un horari menys intempestiu, pensant en aquelles que tenen un ordre del dia extens i dens que normalment s'allarguen fins a ben entrada la nit. A diferència del punt sobre la taula de retribucions salarials, aquest s'hi va tirar endavant i s'aplicarà segons la proposta del govern, gràcies al vot d'abstenció del regidor de Ciutadans. Guillermo Gomis valorava l'oferta de l'alcaldessa d'aprovar fins a finals d'any aquesta estratègia i avenir-se a totes les convocatòries extraordinàries que sol·licitin des de l'oposició.
Viendo la disposición que la señora alcaldesa está proponiendo y como ha repetido en tantas ocasiones que es una carga para el ayuntamiento y que es una carga para los funcionarios porque los recursos y todo esto, yo me voy a quedar con su palabra de que usted lo que va a hacer es tomarnos en cuenta cuando nosotros le solicitemos un pleno extraordinario y que no lo frene, pues mi voto va a ser abstenerme.
Entre els arguments exposats pels partits de la taula de confiança és que l'Ajuntament de Calella hauria de regir-se pel funcionament que és propi dels municipis que tenen més de 20.000 habitants. Calella no hi arriba amb persones censades, però la supera i de llarg, tenint en compte les fluctuacions derivades de l'activitat turística. Núria Freixas, de la CUP, advocava que en funcionament més transparent de l'acció de govern i de la fiscalització a la que hi tenen dret l'oposició i la ciutadania en general.
Tenint en compte el turisme que ve i com incrementa al llarg dels mesos, que pot arribar a 21.000, 22.000 de mitjana, llavors creiem per necessitat efectiva la necessitat de que sigui mensual. A més, facilitaria la transparència, un millor seguiment, ser més àgils i efectius, no ser plens tan llargs i feixucs a última hora. Per tant, també incrementa la participació ciutadana, perquè a última hora podran estar aquí per participar activament de la política.
I en aquesta mateixa línia, el regidor portaveu de Calella en Comú, Sebastián Tejada, que va assegurar que aquesta seria una obligació moral per part del govern de l'Ajuntament de Calella.
la importància de donar veu als ciutadans i vull recordar les penoses circumstàncies en les que habitualment es dona la veu a les persones en plens que acaben sovint cap a les 11 del vespre. No hi ha una obligació legal de fer els plens cada mes. Però jo crec que sí que hi ha una certa obligació moral.
El govern municipal va exposar que la convocatòria dels plens ordinaris mensuals comporta una càrrega de treball que l'actual estructura de l'Ajuntament de Calella no pot assumir. El tinent d'alcaldia del PSC, Josep Torres, va afegir que la tasca de diàleg i negociació amb l'oposició es fa prèviament i sentencia el ple i que la periodicitat no suposarà cap problema. La voluntat expressada també per l'executiu d'arribar a acords.
Per l'Ajuntament, per l'estructura que tenim actualment a l'Ajuntament, és una càrrega administrativa interna important que pensem que no podem assumir. Però quan diem pensem que no podem assumir, no estem parlant de nosaltres com a regidors, estem parlant dels tècnics que han de preparar la feina. Quan se parla de que els acords, els plens, arribarem a més acords, home, jo, a mi m'agrada recordar que la majoria de les vegades no és en els plens on es fan els acords. Els acords, penso jo, que s'han de fer abans.
Esquerra va reiterant la necessitat de garantir la transparència i fomentar la participació en l'increment del nombre de sessions plenàries anuals, ja que aquest és el màxim òrgan de decisió del municipi. El portaveu republicà Xavier Pons Domènech va posar sobre la taula unes dades prou explícites amb aquest mateix objectiu. 10 municipis maresmencs que tenen menys de 10.000 habitants convoquen un ple al mes.
En municipis per sota els 10.000 habitants, n'hi ha 10, concretament dels 30 municipis a la comarca, que fan ple mensual. Per crear una major participació doncs, de la ciutadania, per marcar doncs, que sàpiga la gent, el nostre poble, que cada mes, el primer dijous de cada mes, el dia que es decideixi, doncs, es poden acostar doncs, a l'Ajuntament i fer un seguiment de la política municipal, de com s'està portant la ciutat, doncs, creiem que això només fa que reforçar i donar més rellevància i presència en bona mesura.
En resposta a això, Candini va advertir que incrementar l'activitat plenària podria arribar a bloquejar serveis estructurals de l'Ajuntament com intervenció i secretaria.
Però sistemàticament, cada mes, creieu-me que es bloqueja. Però des d'ara poden fer, diguem-ne, el que s'anomena un cop de força, no? que és molt legítim, entenc que és absolutament legítim, de dir perquè vegi la ciutadania que aquí hi ha 9 i aquí hi ha 8. I és absolutament legítim el que puguin fer. Però jo els demano que el que els estic explicant és una reflexió des d'un punt de vista realment de no bloquejar l'Ajuntament. Els serveis sobretot de secretaria i intervenció.
L'abstenció de Ciutadans en la votació de la periodicitat de les sessions plenàries va permetre aprovar la proposta del govern gràcies al vot de qualitat que ostenta l'alcaldessa. Així doncs, el ple municipal es reunirà amb caràcter ordinari el primer dijous dels mesos per ells a 6:45 del vespre. La Junta de Govern local ho farà els dimecres a 1:00 del migdia. La crisi dels menes al Maresme suma un nou episodi després de les detencions aquest cap de setmana de dos menors a Canet de Mar i un tercer al Masnou per suposades agressions sexuals. La secretaria de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència ha condemnat els fets, però ha demanat no criminalitzar tot el col·lectiu que a Catalunya formen 4.200 joves que estan sota la tutela de Generalitat. En tot cas, aquest matí ha confirmat que es personarà com a acusació particular contra els tres detinguts que es troben en centres d'internament juvenil. Els Mossos van detenir dissabte dos menors tutelats a Canet de Mar acusats d'agredir sexualment una dona de matinada. Un l'hauria violat i l'altre ho hauria gravat amb telèfon mòbil. Diumenge va detenir-ne un altre al Masnou per intent d'agressió. La secretaria de la DGAIA, Georgina Oliva, ha confirmat els fets aquest matí a Catalunya Ràdio i ha posat a disposició de les víctimes tots els recursos de què disposa la Generalitat de Catalunya.
Hi ha tres menors sota la tutela de la Generalitat que, bueno, doncs aquest cap de setmana, la matinada de dissabte, doncs van cometre aquests fets absolutament condemnables, no? Aquestes dues agressions masclistes, una a Canet i l'altra al Masnou. Ara mateix estan ja en un règim d'internament a justícia juvenil. En el cas d'un sí que tenia un comportament dins del centre més disruptiu, però en els altres dos realment doncs, els informes no apuntaven doncs, que poguessin acabar cometent accions com aquesta. Estem a la disposició d'aquestes noies, evidentment recordem que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies doncs, tenim els serveis d'intervenció especialitzada, també en l'àmbit municipal doncs, hi ha els punts d'informació i els centres d'emergència per atendre qualsevol agressió sexista. No en podem deixar passar ni una.
La Secretaria General de la DGAIA ha insistit en que la institució inclusió social dels joves es produeix de forma satisfactòria en la majoria de casos i en aquest sentit ha demanat no elevar els comportaments de tres d'ells als del conjunt del col·lectiu.
El que hem de fer és un acte de responsabilitat i no atribuir a tot un col·lectiu l'acció d'una, en aquest cas, de tres persones, no? Dins el sistema de protecció hi ha 4.200 joves migrats sols. En el que portem d'any n'han arribat més de 1.060, no? Per tant, dir que per tres casos han fallat els protocols, bueno, és difícil tenir un protocol de detecció i d'identificació del que cometrà una persona en un futurible, no? Això no ens passa ni amb els nens i nenes que estan en el sistema de protecció ni enlloc.
La Secretaria General de la DGAIA ha reconegut que l'increment substancial del contingent de menors estrangers no acompanyats no està exempta de problemàtiques i dificultats, però que des del departament seguiran treballant perquè la seva integració sigui un èxit i per fer pedagogia entre la ciutadania en què és un repte de tots. A tot això, ha lamentat que la situació personal d'aquests menors s'estigui usant políticament i fomenti les actituds xenòfugues i racistes. Avui a Canet, a les 8 del vespre, a la Riera Sant Domènec, davant de la biblioteca, l'Associació Feminista Mandragona ha organitzat una concentració de rebuig a les agressions masclistes durant la Festa Major. I en esports, Raduit Xar, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Després d'un parell de setmanetes que no hem tingut vacances, recordem que... Que no hem tingut vacances, no, que hem tingut vacances. Per una de setmana va ser la Festa Major i l'altra doncs, va coincidir en Sant Joan el dilluns i hem saltat la banqueta.
I ja ni ho recordes.
Bé, ja ho has vist, que he començat fort a aquesta intervenció meva. Bé, avui a la banqueta començarem parlant d'aquesta cursa solidària per recaptar fons per a los valientes, per aquest centre contra el càncer, per a investigació del càncer que es farà a Barcelona i que dos equips calellencs hi han estat presents, com són els Xipirons i el Tasso Team, com ha anat aquesta cursa, doncs en parlarem amb ells, amb dos representants d'aquests dos grups calellencs que han participat aquest cap de setmana. També doncs, recordarem les bones notícies que ens han arribat aquest cap de setmana, primer de tot pel que fa al tennis taula, que ha assolit 7 medalles en els campionats d'Espanya d'aquest esport disputats a Tarragona i una altra medalla, una més, per Jaume Martí Coll, en aquest cas, en salt de perxa, evidentment, on ha aconseguit el campionat d'Espanya celebrat a Sagunt. El gruix del programa d'avui, recordem que ja estem a la banqueta d'estiu, on dedicarem a fer entrevistes a gent del nostre voltant, on no tenim gaires ocasions de poder parlar amb ells. Avui parlarem amb Manel González, exentrenador del Club de Futbol Calella i que des de ja fa uns anys és un dels membres de l'estaf tècnic de Rubi. Rubi aquest últim any ha estat a l'Espanyol i ara se'n van cap a Sevilla per entrenar al Betis. El Manel González demà agafa l'AVE cap a Sevilla, però avui, una mica més tard de les 8 del vespre, cap allà un quart de nou, el tindrem aquí en directe a la banqueta.
Doncs ens retrobem.
Fins ara.
El raper Nelo rodarà el seu nou videoclip a Calella i busca figurants. No se'n coneixen els ritmes ni tampoc la lletra, només que donarà un missatge en favor de la igualtat, el respecte i la tolerància. De la cançó que neix de la col·laboració entre el raper Nelo C i els membres del Consell d'Adolescents de Calella, se'n farà un videoclip que rodarà aquest dimarts a la fàbrica Llobet Guri. I es busca nois i noies que hi vulguin aparèixer. Només cal que s'hi presentin presentin el formulari de la sessió de drets i imatges signat i que es presentin a les 5 de la tarda.
Net i Polit us ofereix el temps.
I ampliem la informació meteorològica amb Quim Serra.
De cara a demà gaudirem d'un ambient més agradable, amb calor, estem a primers de juliol i per tant és normal que faci calor, però no tan exagerada com hem tingut aquests últims dies. D'entrada, a partir de dimecres, altre cop torna a pujar força la temperatura i tindrem una altra glopada d'aire càlid. Sembla que no arribarà a ser una onada de calor, però ben poc hi faltarà, de cara al que és la jornada de divendres, dissabte i diumenge, amb unes temperatures que tornarien a pujar de forma clara. Tot apunta que dilluns de la setmana vinent podríem tenir un canvi de temps amb la possibilitat de tempestes i també un descens de les temperatures.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I fins aquí l'informatiu vespre. Us deixem amb l'espai Pla Vital i després amb el Next Vespre. Fins demà.
Recupera l'info vespre a radiocalella.cat.